Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell es va inventar a la sintonia de Catalunya Ràdio i que aquest any rebeu els qui ho voleu via podcast a través de VilaWeb, www.vilaweb.cat, www.linternauta.cat o també a través d'unes 40 emissores de ràdio de tot el país que redistribueixen el programa a diverses franges horàries i en diversos dies. Com que ni els del podcast ni els de la ràdio sabeu en quin dia estem nosaltres, us avisem que això està gravat dimarts al migdia. Vosaltres ja sabreu en quin dia esteu, en companyia de qui i fent què. Eixe és el vostre problema i no el nostre. Avui parlarem de xarxes socials. És un tema recurrent que hem anat parlant molt, però que és inesgotable. I ho farem amb els amics d'Escolti.com, que és una d'aquelles empreses que es posa un nom, els xinesos tenen una paraula per dir això, però sóc incapaç de pronunciar-la, un nom que es diu d'una que sona d'una manera però s'escriu d'una altra. En aquest cas concret, el Escolti, que no sé si va d'escoltar, però s'escriu amb SK, SKOLATI, Escolti.com, és una consultoria i se defineixen de social media i laboratori web 2.0 i amb nosaltres tenim el David Alcubierre. David, com estàs?
Hola, bona tarda, bon migdia.
Ves a saber on, sí, està, ves a saber on està la gent, però bé, ja pots dir bona nit i bon dia també. La Núria Moles, també d'Escolti.com, bon hola Núria. I amb nosaltres una de les community managers, precisament de la UOC, l'Eva Asensio. Què tal, Eva?
Hola, bon dia.
Amb ells farem aquest internauta intentant, bueno, com sempre, perdó, Martí Crespo.
Hola,
te deixava,
bon avui. Dia, bona tarda.
Avui vaig espitat i te deixava Martí Crespo i a l'altra banda dels vidres el Jordi Carreño. Amb l'equip habitual, doncs, i amb els convidats farem l'internauta d'aquesta setmana parlant de social media, de mitjans socials.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
El Martí l'havia fet transparent, cosa que és un greu error, perquè, com sabeu, la tradició d'aquest programa és començar sempre amb el seu informe, que ens situa en el tema que anem a parlar. Així que, l'informe de Martí Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs vinga, comencem amb l'informe. El mes passat, l'abril, ja comencem bé, Facebook reivindicava tenir més de 900 milions d'usuaris actius. Twitter, per la seva banda, deia que en tenia al març 140 milions. O sigui que tot plegat, entre tots dos sumats, arribaven probablement doncs, a una setena part de la població mundial, si considerem que hi ha 7.000 milions de persones al món. És indubtable doncs, que amb aquestes dades doncs, les xarxes socials s'hagin convertit en un veritable termòmetre social, però també polític, també econòmic, cultural. En general, les grans xarxes socials influeixen doncs, en la gestió i la consulta de la informació, ho vivim la majoria doncs, cada dia, en la generació d'opinió, en la difusió de campanyes, en la publicitat i la potenciació doncs, d'una marca, en l'impuls d'un candidat o una opció política. Tothom n'és conscient, poc o molt, d'aquest impacte. Però en David Alcubierre, amb una colla d'ajudants, com la Núria, doncs, ha volgut anar més enllà. Al darrere d'Escolti.com, la consultoria de mitjans socials de Sant Cugat, oi?
Sí,
sou a Sant Cugat. Especialitzada doncs, en projectes d'assessorament per a empreses, tenen o impulsen paral·lelament doncs, un laboratori o un banc de proves, en dieu també, per entendre una mica millor doncs, el funcionament d'aquesta xarxa a través de petits experiments. Són experiments doncs, socials, en tots els sentits de social actualment. El primer en el temps va ser el setembre del 2010, coincidint amb les eleccions parlamentàries catalanes, que monitoritzava el volum d'informació sobre els candidats a partir de la repercussió que tenien a Twitter. Han passat més experiments i l'últim, el setè, és del Sant Jordi passat, que vau anomenar Sant Jordi, em sembla, sí. Després jo crec que ens heu d'explicar una mica el nom aquest de Sant Jordi.
Fàcil, d'entendre.
Sí, però bé, que l'expliquin. definit o que definia una mica com la Rambla virtual, és a dir, Sant Jordi, les Rambles de com a mínim les quatre grans ciutats catalanes o capitals catalanes doncs s'omplen de roses i llibres i de gent, i considerava doncs que calia també veure com reaccionava la xarxa doncs a Sant Jordi a través d'una Rambla virtual. Més o menys com va anar l'experiència i això, i d'on ve aquest nom?
Pot ser que comencem pel principi, bé, de tota també, manera. Després ens posem en les coses que feu, però expliqueu-nos què és Escolti.com. Recorde als oients que ens estan escoltant, SK, Escolti, amb SK.
Escolti és una consultoria social media i, bueno, això és la part amb la que jo em dedico a professionalment. I a banda està el que seria el laboratori, que no té res a veure amb el que seria la consultoria, però que va començar abans que la consultoria, mig any abans, més o menys, i el que fem és aprendre coses per posar en pràctica la part de la consultoria, no? Aprendre coses a nivell tècnic, per exemple, no? Com funcionen les APIs de les xarxes socials, aprendre a nivell de xarxa social, no? Propaguen les notícies, no? La repercussió que té als mitjans tradicionals i com pot revertir una altra vegada als mitjans online. Aquestes coses. I bueno, el que surt és el que aprofitem els experiments per aprendre, no? És una mica això. La part de professional seria la part de la consultoria, i la part una mica per divertir-nos i per aprendre, per experimentar, per fer coses, per veure el que li agrada a la gent. Alguns dels experiments, per exemple, són eines que fem que són gratuïtes perquè la gent les pugui fer servir i les pugui ser d'utilitat a la gestió del social media, per exemple. No té un caràcter comercial, podria aclarir.
Però diguem que la part de consultoria, que és la que entenc que són feu els diners per menjar, sí, i anar al cine i aquestes, sí, coses, sí, que fem la gent, el que feu és oferir a empreses, a institucions, sí, allò... El que fer de community manager, per entendre, o crear una política...
No, és només el que fem és assessorar sobre estratègies de presència a internet, a les xarxes socials. Quan fa falta un community manager, el que jo faig és agafar l'agenda i cridar alguns
recomanar
dels que...
Recomanar.
Clar, perquè avui cap empresa ja es pot permetre estar al marge d'això. Ha estat molt ràpid... Jo penso que fa un any i mig encara n'hi havia qui dubtava,
sí,
però avui
ara no.
Cap empresa, cap institució, ningú, no? No es pot permetre estar al marge.
No. A veure, també això de la figura del community manager, jo penso que ha d'estar especialitzat, és a dir, el que per exemple vol dir en David és que et poden donar un projecte d'un tema que tu no coneixes de res. Tu pots assessorar, però segurament dintre la teva cartera doncs coneixes algú que sap més sobre salut, una persona que coneix més el tema de moda. Ha de ser una persona que realment tingui informació sobre aquest sector concret. Un community manager, tu pots saber molt de xarxes socials, però potser un tema concret no és el que tu domines. Per tant, sobretot en David ofereix un servei de consultoria que és, jo puc dir que és molt bo, és a dir, no, és veritat. I després el...
Ja pots fer l'espot tranquil·la, no, però
després ell sap que dintre d'això potser hi ha una persona molt millor per portar el dia a dia de l'empresa, i que s'ha de ser sincer, vull dir, és el seu servei, ell ofereix, doncs ell coneix una agenda, coneix una gent, i normalment aquí en pot sortir una persona.
I el que són les xarxes socials cada dia estan més presents i tot va evolucionant. Abans el que diu la Núria no era així, abans es deien com ho dimanés i que vingui qui hi hagi. Ara no, ara es demana que sigui expert en tecnologia, en Android, no sé què, no sé quant. O sigui, ha de ser molt concret el que sap. Sí, més especificitat, no?
En el teu cas, Eva, tu, que eres una de les community managers de la UOC.
Sí, bueno, nosaltres en realitat és que la UOC és una universitat molt complexa que va néixer quan en l'any 94, quan internet, diguéssim, encara no estava ni començant.
Era només per a friquis.
Sí, i hem anat evolucionant també d'acord amb els temps. I clar, hem vist que no pot ser que hi hagi només un community manager que s'encarregui de les xarxes socials. Hem vist que tot el que és la visió de xarxes socials del 2.0 participació s'ha d'estendre a tota l'organització. Per això dic que sóc una de les que hi ha, perquè després hi ha altres departaments i àrees de la casa que s'estan implicant. Estem fent atenció a l'estudiant a través de Twitter.
Correcte.
Tenim tot l'equip de...
És una part d'atenció al client, avui en dia serà a través de les xarxes socials.
Atenció a l'estudiant a través de Twitter, o sigui, responen missatges dels estudiants. Quan l'estudiant pot preguntar això, de què va, i li responeu pel Twitter.
Sí, exactament. I és el mateix equip que s'encarrega de l'atenció des del campus virtual, que a més s'encarrega també d'atenció a través de Twitter.
Són esforços, 140 caràcters de resposta...
Sí, bueno,
imaginar-me alguna pregunta que no arribaries a 40.
Bueno, després també de vegades es redirigeix a la gent cap al
mail,
les formes tradicionals d'atenció, diguéssim, al campus, etc.
Potser hi ha alguna assignatura que té més de 140.
Sí. En el titular n'hi ha alguna assignatura que estic segur que supera els 140 caràcters. Escolta, i tu, Eva, que fas de community manager a la UOC, o vosaltres, David i Núria, a escolti.com, la sensació que jo tinc que em sobta més és com caram es pot seguir tot això, si és una bogeria, no? La velocitat, la capacitat d'innovació permanent, jo ja m'he perdut en quantes xarxes n'hi ha i quantes n'apareixen, com una persona normal pot moure's enmig d'aquest oceà de coses? Diu, no dormim, d'acord, molt bé, no dormiu, val.
No, i està una mica ser molt selectius de dir que t'interessa i seleccionar les xarxes que t'interessen. I després hi ha eines com les que fa servir el laboratori d'escolti que permeten filtrar la informació i obtenir només la que et pot interessar. O sigui, no perdre't en la gran mare magnum de dades i de tuits i això que circulen per les xarxes, sinó ja en el que és la dada, la informació i el coneixement.
Aquesta pregunta és la del milió de dòlars.
Gràcies, si me'ls pagues em faràs molt feliç.
Jo li he donat voltes moltes vegades. Jo crec que el que passa és que passem d'una situació en què estem aprenent o informant-nos d'una manera a una altra situació en què la informació és molta més i la forma d'informar-nos és molt diferent. I en aquest trajecte hem d'aprendre una pila de coses. Uh-huh. És això el problema, que hi ha gent que ho pot aprendre més ràpidament i a vegades és que no es pot aprendre ni ràpidament. I és tan ràpid el canvi que ens fa una mica posar nerviosos. Jo crec que la clau aquí són les eines que fem servir. Per exemple, no? La forma... no sé si ara anirem una mica massa concret, però per llegir la informació normalment el que fem servir és un lector de RSS, un lector de feeds, i bueno, tenim els feeds i tal, i hi ha molta gent que diu, ostres, és que jo no puc llegir-me tot, ho he de marcar com ha llegit perquè si no, no puc, quan ho marco ja em tranquil·litzo, no passa res, no sé què, no sé quantos. Bueno, aquesta forma d'informar-nos a través de l'RSS el que està propiciant una mica, i hi ha gent que ho està comentant, és que es llegeix menys que el que es llegia abans. Abans es llegia molt més informació que ara. O sigui, el fet de llegir, per exemple, llegir un llibre, no? Ja no sé quin autor ha fet un llibre que ho comenta, que ens és més difícil concentrar-nos en textos llargs, perquè el que estem acostumant ara és a, més que a llegir, a detectar les coses que ens poden interessar.
Això és interessant, aquest concepte. O sigui, estem com desenvolupant un format d'atenció ràpida.
Sí.
Uh-huh.
Estem passant de tenir la biblioteca a tenir l'índex dels temes de la biblioteca. O sigui, no necessiten els llibres ni saber què diuen, sinó sabem què temes toquen aquests llibres per quan algun dia ho necessitem.
No sé si pensar si això m'agrada o no m'agrada. Estic dubtant.
Es fa inconscientment,
no, jo crec que és un canvi i és per això que pots dir, ostres, no m'agrada, o pot costar una mica...
No ho sé. O sigui, en sobte el model, que és real, vull dir,
sí.
és, per exemple, jo crec que això és el gran èxit de la Viquipèdia,
sí.
No? Que tu la tens allà, tu saps que està allà, sí. I que en el cas de necessitat vas allà, no? I ja està, no? Vull dir, és aquest element que tu dius, no? De que el que necessites és saber on trobar, sí. Més que no saber,
sí.
No? Seria una...
El problema potser és que potser no és ben bé així. O sigui, la situació perfecta no és tenir l'índex dels llibres, perquè si no saps el que diuen els llibres, tampoc pots generar coneixement. O sigui que és una barreja entre baixar a continguts, a llegir, i saber on trobar la... O sigui, ni una cosa ni l'altra. I això és lo difícil, no? Perquè estem entre mitges, no? I l'ideal seria poder gestionar tota la informació d'una forma ràpida, mitjançant eines que ens ho puguin permetre, i gestionar aquesta informació per poder-la digerir posteriorment. Però que es faci aquest digeriment, perquè si no... el que ens convertim potser és en selectors, sí, selectors, sí, de fet el llibre que et comentava es diu Superficials. Ens convertim en una mica selectors d'informació i no de generadors de contingut, no? Generadors de coneixement.
És fort. És fort, els canvis que estem patint, jo no sé, no sé si m'agrada o no m'agrada.
No, jo, o sigui, ara estaves explicant això i realment jo a vegades m'ho veig, això, no? És a dir, sí. Això tant amb l'RSS com amb Twitter o amb el que sigui, a vegades veus el titular, dius, ostres, això m'interessa, si trobes el link fantàstic, te'l deses, te l'envies, el que sigui, dius, ja m'ho llegiré, i aquest ja m'ho llegiré, es va acumulant, té un compte de Gmail, per exemple, que, no sé, sí. Va haver-hi com 10.000 missatges meus, enviats allà per anar llegint, saps? Llavors, és això que a vegades això acabes discriminant molt bé, seleccionant molt bé, detectant molt bé temes, però després no els paeixes i per tant després no generes res amb això, no?
Sí, però penso el que et deia, potser el secret és que t'has de muntar un sistema d'aprenentatge, de selecció d'informació una mica més òptim, no? Per exemple, jo el que estic provant ara a veure si surt bé és una aplicació que ja és molt antiga, que abans es deia Read It Later i sí. Que ara es diu Pocket.
És una aplicació que et permet marcar un contingut per a llegir-lo.
Sí, per a llegir-ho. Un cop ho has llegit, o pots dir ja ho he llegit o guardar-ho o el que sigui, no? I jo ja sabia que existia aplicació. El que passa és que ara m'agrada més aquesta aplicació perquè té una sincronització, es parla molt bé amb el Google Reader i la puc també combinar amb altres aplicacions de gestió de social media que fan que no perdi molt temps en fer el que abans, per exemple, el que tenia la mala costum d'obrir una pestanya nova i vinga, 50 pestanyes obertes, no?
I que s'obren els
contingut. Ara ja no tinc pestanyes obertes, ho tinc al Ready Later, no vol dir que m'ho llegeixi, però almenys ho tinc més organitzat. Però és una cerca constant del millor mètode per poder destriar la informació i poder-la posar d'alguna manera perquè puguis fer tot el camí, no? Triar la informació, guardar aquella que vols llegir de veritat perquè creus que pot ser important i llegir-la.
Sí, és filtrar, no? Al final tot plegat.
Sí, però fer tot el camí, perquè a vegades, moltes vegades ens quedem guardo això perquè és interessant i no saps ben bé si és interessant. ho tens una intuïció, però no ho has llegit, ho has llegit en diagonal, no? Ho has vist la foto, les quatre negretes del text i has dit, bingo, potser no ho has llegit, en realitat.
Sí, no és casualitat també que ara que has parlat de filtrar, que ara està sorgint o es redefineix un perfil professional que es diu el content curator, que precisament el que fa es fa expert en un tema i tu saps que si vas a aquesta persona doncs, podrà filtrar de diferents fonts d'informació el contingut més interessant. No has de tu fer aquesta selecció, aquests índexs, sinó directament confies en ell i vas a buscar-lo.
I això al final és més antic en arapeu. O sigui, això
sí,
és,
per això dic redefinir.
Que, vaja, en els pobles passa, no? N'hi ha de qui te fies i ja està, no? Això sí. És de qui te fies, no? O és el com es diu?
El prescriptor
tradicional, no? Era aquella persona de la qual dius, este en sap d'això, doncs, el que hi diga, no? Jo sempre explico un cas que em sembla increïble, que era quan en un diari en paper de Barcelona d'Esports, fa molts anys hi havia un senyor que segons quan jugava al Barça deia quina tirada s'havia de fer i l'encertava sempre.
Segurament,
sí,
segurament.
No necessitava estudis de mercat, ell veia com havia anat el partit i deia demà 25.000 i en venien 25.000. O sigui, clar, aquest era un prescriptor perfecte, no? Perquè a més l'encertava, era un home gran que tenia, en fi, era, ell mateix era era tot coneixement, no? diguem així, no? Però clar, aquest paper del curador, no sé com n'haurem de dir en català d'això, segurament és el que ens salva enmig d'aquest mar d'informació al qual estem sotmesos, no? Cada dia i de forma permanent per culpa o per sort de les xarxes socials. Jo no sé si penseu que això és una sort o és una desgràcia viure aquest moment de tanta informació.
Per mi és una sort. Jo crec que sí, però no tinc dades, però crec que sí, perquè, bueno, passen moltes coses, canvia tot molt ràpid, això potser a algú li pot semblar que al revés, no? Que no...
No li pot...
Sí, a mi m'agrada que les coses canvien, és una forma de obligar-te a estar
al dia,
no? És una mica...
I no creus, si les coses canvien tan de pressa, les xarxes socials canviaran molt de pressa? És a dir, anirem a un altre estadi o ens hi quedarem una estoneta?
Feu preguntes molt difícils, eh?
Oh, això vol
la nostra feina.
Això no sabem. El que sí que passarà és que no seran les mateixes xarxes socials. Això ja ho sabem perquè hem vist xarxes que han nascut i han mort. Però, bueno... El que hi ha són les xarxes socials. No sé si ara combinades amb temes de mobilitat, no sé si ara la gent deixarà dels navegadors i es llançarà els mòbils o els smartphones, no sé com. No sé si en lloc de ser webs seran aplicacions, però un lloc on la gent pugui anar i conversar.
I seguirà sent Facebook i Twitter, penseu? Perquè ahir n'hi ha tres grans debats. Jo crec que per mi és molt impressionant, jo li dic el post-Google, no? És a dir, quan va aparèixer Google i va fer aquella entrada esplendorosa en internet, hi havia gent que pensava, això és la fi del món, després de Google ja no vindrà res, després de Google, no? I ara veiem que sí, que Google, n'hi ha moltes coses que l'han superat ja, no? I n'hi ha Facebook i Twitter ara mateix com a líders, diguem, de tot això, però clar, n'hi ha el Pinterest, n'hi ha allò de les fotos, com es diu?
Instagram,
que l'altre dia vam parlar d'això, n'hi ha no sé què, és a dir, segurament el que ara hem après, no sabem què passarà, però sí que hem après que no n'hi ha final de la història i que sempre passarà alguna altra cosa nova, no? Que sempre apareixerà, que ara n'hi haurà, ara mateix en aquest moment n'hi ha un nano de 12 anys veient-se un batut en una habitació plena de roba bruta, inventant amb un ordinador rudimentari una cosa que d'aquí 5 anys anirem tots de boli darrere d'ell, no?
Bueno, no sé, l'altre dia feia un tuit d'una notícia d'estadístiques que em va sorprendre perquè no sol ser notícia, no? Que hi ha països en què el nombre d'usuaris de Facebook està disminuint.
Ahà.
Sí, que en teoria, per exemple, a Venezuela està baixant el número d'usuaris de Facebook. Això vol dir que potser està baixant
se'n parla aquests dies, per exemple, arran de l'eixida borsa. N'hi ha hagut molts diaris americans que estan dient que han calculat el pic màxim, no? I que ells saben que van a baixar.
Sí.
I que han calculat que l'eixida borsa siga quan està en el seu pic màxim, perquè tres mesos més i començarà a ser visible la baixada de Facebook. No,
no sé, ara, per exemple, potser sortirà una xarxa social d'aquí. A l'estiu, per exemple, crec que surt de la beta Diàspora, que és una... que és una
l'anti-Facebook.
Sí, una mica anti-Facebook. De moment, jo l'he provat una mica i és un clon de Google Plus, però segons com orientin la xarxa, tot i que és complicat anar contra Facebook, pot ser una alternativa més, com d'altres que sortiran, eh?
Diàspora és un clon de Facebook, diguem, per entendre'ns, però que busca no caure en els problemes, diguem, de privacitat, etcètera, etcètera, que clarament té Facebook. Això és l'internauta aquesta setmana amb el Martí Crespo, el Jordi Carreño, parlant amb David Alcubierre de la consultoria de mitjans socials Escolti.com, Escolti amb SK, amb la Núria Moles, també d'Escolti.com, i amb l'Eva Sensi, una de les community manager de la UOC.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a uoc.edu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Aquesta setmana a l'internauta xerrant amb David Alcubierre de la consultoria de mitjans socials Escolti.com, SK, recordeu, SKOLTI.com, amb Núria Moles, també d'Escolti.com, amb Eva Sensio, community manager a la UOC, i també, com cada setmana, amb el Martí Crespo i el Jordi Carreño a l'altra banda dels llibres.
Dels llibres? Dels llibres. Sí. És la segona vegada, Vicent.
Dels vidres. Bé, jo sóc un maniàtic dels llibres, què voleu? Això se m'encomana. Escolta, expliquem algunes de les coses que feu al laboratori, que són aquestes que han comentat divertides, per exemple, el Sant Jordi.
Jordi.
Que el Martí Crespo deia que era curiós que volia dir, però que Jordi deu venir de geografia, no? De geolocalització, de geoalga, no? Què era això?
Bueno,
això ho pot trobar la gent, per cert. Si va a escolti.com, troba tot
net,
això. Perdó. Estic dient Escolti.net.
Ah, no, el Sant Jordi.net. Sí, el Sant Jordi.net.
Té domini propi.
Vale, sí, sí.
SantJordi.net.
Sí, és l'únic experiment que té domini propi perquè van dir...
Es va considerar que, a més, hi participava no només Escolti, sinó que hi va participar bastanta més gent.
I això he de dir qui va participar,
I
perquè
tant.
Si no...
Digues.
La part del mapa, per exemple, que hi ha un mapa, l'ha fet el Marc Comte, que bueno, és la part de programació del mapa, ho ha fet ell, que es dedica a temes de mashups, de mapes. El logo ha sigut un regal d'Edmond de Aro, que va, bueno, no sé si va trigar ni mitja hora, em va fer aquest logo tan xulo del drac.
I va encantar, sí.
Boníssim. I després va participar la Núria Moles, a la seva germana, que
tenim, bueno, nosaltres sobretot portem temes de mitjans i de contingut. Uh-huh. I llavors nosaltres vam redactar, doncs, diguem, tots els continguts, vull dir, sobretot, doncs, notes de premsa, continguts, i vam fer, doncs, tota la difusió tradicional per aprofitar que això era un tema que als mitjans els agradava, uh-huh, perquè estava lligat amb Sant Jordi.
Uh-huh. I després ha participat també una gent que coneixeu, que és de Medias 140,
uh-huh,
la Mònica Garriga, la Maria Ripoll i la Carolina Gaona, uh-huh, que vam estar fent, ajudant-nos en coses del site, no?
Va, i bueno, què passava en el site?
Explico molt bé el site.
Hi havia text, hi havia mapes.
El site va començar, va estar online una setmana abans de Sant Jordi, i el que havia fins a partir d'aquesta setmana era un llistat de rànquings de les novetats editorials, tant de ficció com no ficció, com en castellà català, i és un rànquing, era un rànquing que es fixava en Twitter. O sigui, a partir de les mencions dels llibres a Twitter es confeccionava el rànquing. O sigui que si algú volia saber, tenia dubtes de quin llibre comprar, podia anar a Sant Jordi i veure, doncs, aquest llibre se n'en parla molt, no? I veure què estaven dient d'aquest llibre, no? A lo mejor estaven dient no m'agrada gens, o és dolentíssim, no? Allà ho podien llegir. També hi havia un rànquing d'autors de les novetats, dels llibres, que hi havia alguns llibres que tenien Twitter també, no? I bueno, i això és el que havia abans de Sant Jordi, i el Sant Jordi pròpiament dit, el que hi havia és la Rambles virtuals, no? Les quatre Rambles virtuals, que el que fèiem era mirar quan es parlava sobre Sant Jordi o sobre els llibres de Sant Jordi o sobre les roses o a les quatre Rambles de Catalunya,
més importants,
sí,
a les quatre províncies,
concretament, sí, a les Rambles, i quan es parlava el que es feia és, bueno, el mapa canviava de posició i mostrava el que estaven dient en aquell tuit. Això és el que feia.
I com a curiositat, perquè jo cada any la llista de Sant Jordi, pensé això, han fet allò de mullar-se una miqueta al dit i mirar el vent per on bufa i dir, saben un mes això i això, perquè no entenc mai com fan aquestes llistes del que saben un mes. Coincidia el que diuen que saben un mes els llibreters amb el que deia el Twitter?
No,
ja pots dir-ho.
No,
ho sabia. No, t'està mirant.
No, però no. Hi ha molts llibres. Alguns llibres sí, per exemple, de la gent que és una mica més mediàtica,
sí,
com per exemple el d'Empar en Moliner, però hi havia alguns llibres, per exemple, que es notava molt, que es movien molt perquè l'autor era molt actiu a Twitter. Com hi ha un autor molt actiu a Twitter,
molta gent li respon,
hi havia una conversa, això. Mm-hmm. Això sesga una mica el rànquing, no? Però bueno, és el que hi ha.
El que sí que es notava és on firmava llibres en aquell moment. És a dir, es notava que en aquell moment hi havia un moviment, un punt, per exemple, de la Rambla, d'algun lloc, era perquè es firmava llibres allà a l'autor. És a dir, això sí que es podia detectar. Dius, ui, mira, és a dir,
passa
això sí que
es veia. Aquí,
sí,
no?
Sí, deies, passa alguna cosa, i llavors veies, vale, aquesta persona està firmant. Sí, sí.
És curiós, no?, com veus la realitat, es transforma, li pega la volta i es transforma per un altre costat, no? A mi va haver un experiment que fa poc em va impressionar molt. No és ben bé xarxa social, això, eh? Però el concepte sí que sembla, no?, que és als Estats Units el departament, no n'hi ha departament de salut, però diguem l'oficina que s'encarrega de les epidèmies, que té un nom i ara no el recordo, va demanar a Google que l'ajudara a detectar la grip.
Ah, sí.
Si heu sentit a parlar d'aquest tema. Sí. Aleshores, Google el que va fer és elaborar mapes de quan la gent començava a cercar sobre la grip. Perquè, clar, quan tens el primer símptoma, te poses a Google i mires a veure de què va allò, no? I diu que van avançar gairebé una setmana,
sí,
la prevenció, mm-hmm, de la grip, només sapiguent aquestes coses, no? Que és un exemple també de com...
Sí.
Pots fer coses molt reals a partir d'un món molt virtual, no?
Aquesta part és potser una de les que vull explorar una mica també, la part del text mining, no? El
text mining?
El text mining.
Això no la sabia.
És com el data mining,
sí,
però aplicat una mica el que és el text.
No? Sí, això pels clients que no són molt conscients és mineria de dades, que és allò de tu tens una muntanya de dades i has de trobar el que tu vols.
Sí,
això és, que, tradicionalment mineria de dades, i el David ha decidit que a més n'hi ha mineria de text.
Sí, i el concepte ara de moda que és el big data, no? D'explotar, ara que hi ha tanta informació, hi ha molta dada. No? I aplicant això a les xarxes socials, el que tenim és un munt de dades que podem analitzar per treure informació. O sigui, això que dius de Google es podia haver fet, per exemple, a Twitter. Perquè la gent cerca Google, però també diu, estic refredat a Twitter. O sigui que es pot fer de les dues maneres, no? Hi ha també un anàlisi que han fet que han fet els de Facebook per veure, bueno, aquests anàlisis simpàtics que fa la gent, no? Que va voler detectar quan la gent, les parelles trencaven relacions a Facebook.
Entrem en terreny perillós, eh? Explica'm això. Quan se separen?
Va monitoritzar la paraula break up, que em sembla que en anglès és trenquem, no?
Deixem-ho córrer.
No, em sembla que era quan canviaven el seu
estatus de casat a solter, clar, o alguna cosa així. Clar, quan algú es divorcia ho sap tothom avui en dia, és a dir, no t'ho pots amagar.
I llavors van fer un gràfic per veure quan la gent tallava, no? Abans, en quina època, no? I van recollonant. Veure, per exemple, el dia abans de Nadal és el pic més baix.
O sigui, clar, mai, estàs tou.
Ningú s'atreveix a trencar el dia abans de Nadal.
No, no, però, el dinar familiar.
Però, per exemple...
Clar, a vegades és una bona ocasió.
Una bona ocasió, no vull anar-hi.
Per Sant Valentí, que potser algú podria pensar... No, tampoc no. Doncs és la punta, no?
Sí?
Sí, bueno, els dies després.
Ha,
els dies després, no? O, per exemple, quan hi ha fluctuacions als caps de setmana, no? Que normalment la gent sol trencar més els dilluns que els divendres. Té certa explicació, però bueno...
Explica-la.
Posats a trencar, millor...
Aprofitem el cap de setmana. No la liem el cap de setmana.
Les dades parlen, no? Això és el que pensa la gent, no? I una mica és això, no? O, per exemple, tot això aplicat a un munt de coses, no? Ja estem una mica pensant en el següent experiment, i el següent experiment serà una mica analitzar dades una mica amb més volum, no? I segurament serà no sé com serà, però segur serà un tema relacionat precisament amb el 15M, que ja estem recollint tuits i farem alguna cosa amb les dades que recollim, no? Analitzar. Ja va una gent ho va fer l'any passat, una gent de Saragossa, però, bueno, a veure què surten, què dades surten, no? Quins enllaços es comparteixen més, no? O quines paraules clau són les més significatives, quins són els usuaris més actius, aquest tipus de coses, no? A veure quina informació podem treure de tot aquest fenomen que succeeix a la xarxa, no? Succeeix al carrer, però també hi ha gent tuitejant, no? Ara tinc a casa el servidor gravant els tuits i estava veient, no?, que cada, a mesura que passaven els minuts o les hores, hi havia cada cop més activitat, no? I per exemple, dissabte que va ser dia 12, sí, que va començar tot, per exemple, hi ha un minut que hi van haver gairebé 1.000 tuits sobre el 15M, no?
Clar, tot això és convertir dades en coneixement.
Exacte, sí. Exacte. Això és el... Tenim informació, però si no traiem coneixement d'aquesta informació, de poc serveix. Serveix per comunicar-se, per conversar, però si podem treure informació, benvinguda sigui, no?
I quan parles de treure informació, o de mineria, de text, o de dades, quines eines
amb quines eines comptes? És a dir, és molt complicat? O sigui, una persona, jo, clar, jo em dius, ara comença a analitzar totes les dades de Twitter, no sabria ni com posar-m'hi, ja. Saps? Abans has parlat d'APIs,
sí.
Que ja vam dir bueno. Que no era només un vegetal.
No. Es menja, però en este cas és una miqueta indigest si te menges un API de Twitter.
Però bé, no sé, quina metodologia més o menys bueno, utilitzes i si és complicat o no és complicat.
Ara és...
Aquí són creu eines vosaltres, no? Entenc que això és el que vosaltres creu eines per a fer aquest tipus de coses.
Sí, però ho vas creant o ho vas fent servir a mesura que ho vas utilitzant. Però, com he dit, no és una part del negoci. O sigui, que si necessites els tuits del 15M, el que hauràs de fer és construir alguna cosa que te'ls pugui capturar, no? En aquest cas, una petita rutina que executes contínuament, que és el que va arrossegant tots els tuits que pot agafar, no? Mm-hmm. Que no seran tots, perquè no arriben tots, sempre hi ha algun que s'escapa, però mm-hmm. seran la majoria, no? Amb aquests tuits, què fas? Pues pots fer moltes coses, des de passar-ho amb un Excel i a partir d'aquí tractar les dades d'alguna forma, per exemple en consultes o en filtres o en alguna cosa, destriar la informació. Jo el que faig és, com ja ho tinc a una taula de base de dades, el que faig són consultes a la base. I traient, per fer això cal saber SQL, per exemple, no? Però bueno, amb les taules i amb aquesta informació, el que tu necessites després és visualitzar la informació. Per això tens un munt d'eines, per exemple, el propi Excel et pot fer gràfiques, no? Després tens eines una mica més complicades, com són ClickView i totes aquestes eines de business intelligence que li diuen, no? O per exemple eines gratuïtes com pot ser hi ha una eina que es diu ManyEyes que li pots donar un dades i te les grafica, no? Mm-hmm. Per exemple, no? Hi ha moltes eines, no? El tema és el que dèiem al principi, no? En el moment en què necessites un tipus d'eina, saber on la pots anar a buscar. Uh-huh. I potser hauràs d'aprendre a fer-la servir.
Però també una actitud, no? No sé... és a dir, és més important escoltar gairebé que ser molt, diguem, que difondre. O sigui, la feina principal en aquests moments amb tot això funcionant és quasi més trobar la manera d'escoltar i de ser capaç de selectivament escoltar bé, escoltar allò que és important, destriar allò que és important d'allò que no és important, però com si l'actitud central del community manager, per exemple, fos més escoltar i respondre que no el que aparentment és, no? Que és promoure, no? És com un...
Sí, és un canvi de xip important, que estem molt habituats...
Sí, perquè no estem molt acostumats a escoltar.
A parlar, però has de passar a l'altre costat i veure què t'està demanant i reclamant la gent per també reaccionar i comunicar també el que els interessa.
I això en el dia a dia, per exemple, vosaltres a la UOC ho feu molt. Clar, la UOC és una comunitat molt extensa, no sé, 4.000 de persones.
50.000.
Quants?
50.000 estudiants i 100.000... entre...
Per tant, estem parlant d'una ciutat mitjana, eh?
Sí.
Com a ciutat mitjana és estar permanentment escoltant tot el que es mou allà. És molta feina, això, eh? I a més, 24 hores al dia, de dia, de nit...
Sí, passa, tens eines que també t'ajuden, no? A filtrar la informació que t'interessa, però després has d'estar també preparat tota l'organització per si... i algun problema del tipus que sigui, doncs reaccionar ràpidament per poder-ho solucionar i comunicar que ho has solucionat.
Uh-huh.
És tot un canvi, no només d'un community manager que estigui a les xarxes socials, sinó de tota l'organització que ha d'acompanyar aquesta actitud i aquesta participació.
Uh-huh. I això, alguna gent no podria pensar que estem muntant grans hermanos d'això?
No. Sí.
Sí,
sí,
però com som nosaltres,
sí. Però tothom hi vol participar-hi. És a dir, la gent es presten. Quan algú penja una fotografia al Facebook, ningú li ha posat una pistola i li ha dit fes-ho.
Pot ser, tampoc no han tingut temps de saber les conseqüències, no?
No, però la gent s'hi ha prestat, és a dir, la gent és exhibicionista. És a dir, això també és una altra manera que tampoc ens passa. La gent li agrada publicar, li agrada explicar el que li ha passat, li agrada compartir, li agrada fer, és a dir, també és l'ésser humà és una miqueta com egocèntric, en certa manera. Sí, i ho és. I d'aquí doncs, en poden sortir coses molt bones com poden sortir també coses molt dolentes, això per suposat.
Jo crec que també cal educar una mica la gent. Tothom tenim un Facebook i a vegades llegim alguna cosa de Facebook que dius, això? Tu creus que això
s'ha de poner? Ho has d'explicar així?
Sí. El Facebook és una mica com està tancat i tal, tens una mica una cortada, no? Però al Twitter, per exemple, passa, no? Que llegeixes alguna cosa que dius, això no calia que ho fiquessis, no? I que ho vegés tothom, no? Però bueno.
Jo ahir vaig enterar-me del divorci d'una amiga pel Twitter.
Ho
explicàveu abans i quan ho explicàveu pensava, i em va sorprendre profundament, vaig pensar, no és la manera, no? d'explicar-ho pel Twitter. Vaig quedar, el divorci de la separació, va trencar amb el seu marit, ho va explicar per Twitter i vaig quedar perplexe, no? Perquè vaig pensar,
potser cal tenir...
Telefona, no?
Potser cal tenir una contenció. Quan et passa, potser estàs una mica en calent, no? Dius...
Sí, segurament passa
dius,
això, no?
Sí. I després et diu, merda, això que he fet no havia de fer. Però, bueno, has de pensar dues vegades, no? Si fico això, cuidado, que estic fent, no?
Passa que hi ha el problema que tots patim, no? Que és que tot ens ha passat tan de sobte, perquè sí. Estem parlant que de
sí.
2 anys, 4 anys. Sí. Ara quan penses que l'iPhone té 4 anys, que el Facebook en té 5, no? Si no recordo malament, que Twitter en té 3, és que això va a una velocitat socialment, o sigui, jo crec que ens costa més adaptar-nos socialment que adaptar-nos tecnològicament. Tecnològicament doncs sí. Ho fem servir, però socialment...
Però les noves generacions ja ho porten a l'ADN gairebé.
Sí, 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 sí.
És a dir, som nosaltres els que hem tingut que viure de les dues maneres, o tothom té el record de... Jo vivia sense mòbil, doncs...
Compte-me-ho a mi. No, home, jo vaig néixer... Jo a casa no tenia ni telèfon ni tele. O sigui que...
Però les noves generacions... El
jo he vist arribar el telèfon i la tele, per tant, estem parlant de, en fi, doncs... prehistòria, però...
Jo no m'ho puc imaginar. Però el que ha dit ella, que han de tenir un servei realment a Twitter per contestar, realment es veu que les noves generacions, ells es queixen a través de les xarxes socials perquè ells ho consideren part de la seva vida i part de les seves eines. Enviaran abans que un e-mail, és a dir, ells estaran al Twitter i des del mòbil els hi serà més fàcil amb 140 caràcters demanar el que volen.
També és cert que el propi canal és una mica una interferència en quant a que la gent segurament si vol solucionar una cosa amb la WOC, per exemple, té dues opcions, o fer un mail o fer un tuit, i potser el fet de fer un tuit és li funcioni millor, perquè un canal no és el mateix un canal d'atenció al client que només ho veuen dues persones, no? El que posa la incidència i el que l'atén, que un canal que ho veu tothom, no? A l'empresa, en aquest cas la WOC, li convé respondre adequadament i el més ràpid possible, perquè si no això pot generar un problema. O sigui que no és que tinguis...
Una queixa per mail o per tuit.
No és que tinguis dues opcions. L'opció del pública segurament serà la més efectiva perquè convé a les dues parts, en aquest cas.
Jo crec que els usuaris molts cops tampoc no són ni conscients. No. És més l'impetu del
moment
aquell, de la rabieta, i després ho pensa i diu, ui, he fet un tuit una mica desagradable i et demanen perdó, de vegades i tal.
Potser amb aquesta empresa concreta, el WOC, potser sí. Però hi ha altres empreses que no és així. Que la gent agafa aquest canal i si no... Vinga. O sigui, sap que és un canal que pot generar soroll i que serà millor atès que no si envia un mail o fa una trucada de telèfon.
Però de totes maneres, o sigui, tinguis tu un canal d'atenció a Twitter o no, la gent estarà tuitejant igual.
Sí,
és més, és millor tenir tu l'opció de contestar.
Sí, però que una vegada estàs com a canal, possible canal, la gent ho preferirà, fer servir, perquè sap que és un canal que, primer, que està a mà, no? I segon, que al ser públic és més, més probable que funcioni millor, no? Perquè si funciona malament ho veu tothom, i no, això no convé.
Sí, el que passa és que també segurament hi ha un factor cultural, no? Que hi ha gent jove que ja no té correu electrònic, cosa que a mi em sorprèn profundament, o que té el correu electrònic només com a password,
sí,
no?
Això,
o sigui, com una cosa que, però no el mira mai. Que
això m'ho han explicat i encara no m'ho acabo...
No, jo em conec i que te diuen és que el correu electrònic és molt lent, i et quedes amb cara de boniato pensant, correu electrònic lent, xaval, vés a posar-se lleis a correu si vas a veure tu el que és lent, no? Però sí, sí, mira, jo conec gent molt jove que el correu electrònic és una eina del passat.
O gent que té Messenger i no sap que això, allò té un correu, el Messenger. No? El Hotmail té correu. O sigui, no sap què és el correu perquè el fa servir...
Ho utilitza com a password i prou.
I per fer servir el Messenger i res més.
Bueno, comencem a semblar abuelitos, eh? Més val que anem tancant això, perquè si no comencem a posar-nos senyoradissos i vellers. Tant recordes quan encara n'hi havia correus?
Telèfon fix.
Això, sí. Això aquí, a l'entrada de VilaWeb, n'hi ha una exposició d'aparells antics, i una vegada un nano, és una de les coses que em va sorprendre més, li vam ensenyar un mòdem acústic, d'aquells que posaves el telèfon enganxat amb unes gomes i xillava. I no ho entenia fins que al final va dir: "Ah, un telèfon d'aquells que està enganxat a terra." I allò va ser, diguem, el límit de la meva capacitat de quedar-me perplexe i de pensar que mal que anem. Bé, mal no. És el món, és com està, i per sort n'hi ha gent com vosaltres que ens ajudeu a descobrir-lo i, en fi, a entendre'l millor i experimentar amb ell i anar tirant conforme podem per sobreviure. Escolteu, se'ns ha anat l'hora de l'internauta. Això ja passa a vegades, quan ens posem a xerrar d'aquesta manera tan relaxada, acaba passant volant i ens ha passat volant. Avui hem parlat a l'internauta amb la consultora de mitjans socials i laboratori web 2.0 de escolti.com, ho diré per última vegada, skolti.com, amb el David Alcubierre. David, moltes gràcies per tota la feina de tants anys i per els invents que vas fent i que ens permeten seguir. També amb la Núria Mola. Núria, moltes gràcies per venir a l'internauta i per xerrar amb nosaltres també avui. I també hem parlat amb l'Eva Asensio, una de les community managers de la UOC, que suposo que ens tornarem a veure per l'internauta algun dia d'aquests. Núria, moltíssimes gràcies també per la teva participació, i com cada setmana amb el Martí Crespo no tenim ni idea, no?, de què parlarem la setmana que ve. Uf, sí. Una setmana en tot això que estàvem explicant. Uf. Una setmana és un temps sideral.
No marxarem gaire lluny de les xarxes socials.
Molt bé, doncs per les xarxes socials ens quedarem a l'altra banda dels vidres. El Jordi Carreño ens tirarà les musiquetes per acabar el programa, i com sempre, a tots els oients, siga del podcast, siga de les emissores de ràdio, moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana vinent.
L'internauta. El fem perquè podem.